Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i et parlo ja des de Lleida. Avui és dimarts 3 de desembre del 2024. Com et deia ahir, que sí, que ja estem al desembre, que ja ha passat el Black Friday, i ja ha vingut el fred, la boira, la ciutat de Lleida, que ja hi som. I quan arribes al desembre, doncs, aquelles dates, ara el cap de setmana aquest dels ponts, després doncs, el de la loteria, Nadal, Sant Esteve i Cap d'Any. Sí, sí, una de les dates marcades del desembre és Cap d'Any. I hi ha moltes maneres de celebrar-ho, ja ho saps. Escolta, amb amics, a casa, amb família, sortint, ja no em vull preocupar de res. Doncs mira, si aquesta és la teva opció, jo no em vull preocupar de res, almenys una nit a l'any. Doncs mira, jo et parlaré avui d'una opció molt interessant a Lleida i que a més és que t'ho fan tot, fins i tot et porten. Parlem amb el Rubén Lladonosa, que és el responsable de la nit de Cap d'Any de l'Hotel Nastasi. Rubén, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, com va?
Clar, vosaltres suposo que quan... Ja fa anys que feu aquesta història, però que en el seu moment vau dir, va, escolta, anem a veure com podem fer-li la nit més fàcil a la gent, perquè no s'hagin de preocupar de res, perquè em dóna aquesta sensació, és a dir, jo entro a l'Hotel Nastasi i ja se m'han acabat les preocupacions, eh?
Pues tal qual, sí, sí. Mira, nosaltres ho fem des del 83.
Caram.
I la veritat és que és una festa que ha anat evolucionant molt. I la idea és aquesta, precisament, és que la gent vingui i, de fet, com que ho té tot pagat amb antelació i fa la seva reserva del seu tiquet amb antelació, doncs aquella nit com si no vol portar res, perquè la veritat és que ho té tot inclòs. No porta ni la cartera. I llavors, pues, com tu bé deies, hi ha diverses opcions. Pots venir pues, a... Aquest any tenim una novetat, que és el Millennial, que és el tiquet Millennial, que aquest està pensat per gent més gran, amb una ambientació més dels 90, 2000. A més, pots venir de tarda, o pots venir a la tarda, a partir de les 8 de la tarda, i aquí sopes i fas les campanades, i el raïm, etc. I pues, te quedes, lògicament, a la festa, perquè una nit de Cap d'Any sense festa pues, no s'entendria. Llavors, per altre costat, pues, com cada any, pues, fem o vens a sopar de bufet, que està tremendo, i després que quedes a la festa, que aquest seria un altre de les modalitats que tenim. Les modalitats van entre els 69 euros i els 99 euros, aproximadament. I pues, l'última de totes, que és només venir a partir del raïm, i llavors tens el bufet resopor durant tota la nit, pots menjar i beure i estar de festa, lògicament. Uh-huh. A més, tenim l'hotel també. Uh-huh. Llavors, per qui vulgui quedar-se a dormir, pues, meravellós. A més, si no cal agafar el cotxe perquè fiquem el trasllat, nosaltres tenim el servei d'autobusos també. I et porten uns autobusos a l'Ansadera que et porten cap al centre de Lleida. Per tant, com et deia, a les mans de la butxaca i amb ganes de passar-ho bé.
Clar. Us dono la web www.hotelnastasi.com, hotelnastasi.com, allí trobareu ja la secció de Cap d'Any, com bé ens explicava el Rubén, i aquestes tres opcions que, si vols, les podem... te pots recordar d'elles per l'hora en la que comença. Si vols començar ja al vespre, doncs és la Millennial, que és la novetat d'aquest any. Està pensada a partir de, aproximadament, dels 27 anys. Això comença a partir de les 7 de la tarda. T'inclou doncs, aquesta part de tardeo, el sopar bufet gourmet amb més de 50 tapes, la festa de després, la beguda que està inclosa i, a més, una sala exclusiva que està ambientada als anys 80, 90 i 2000 amb la música dient amb aquestes... Jo crec que aquesta triomfareu, Rubén, t'ho dic de veritat, perquè ho estic llegint i mira, és que hi ha veganes, perquè, clar, si ja em poses música, la música amb la que jo vaig créixer, la dels 80, 90, 2000, a més, em poses la sala ambientada i no m'he de preocupar de res, com bé deies... És que, escolta, ja val la pena, no?
Pues sí, la veritat és que sí. Aquest any és el primer any, intentarem doncs, fer-ho tot el millor possible, però penso que és una opció que anirà increixent cada any, perquè a mi també m'agrada molt aquesta opció. Passa que la gent ho desconeix i bueno, ho hem d'anar introduint a poc a poc.
Bueno, és la primera vegada que ho oferiu i, per tant, doncs, per això t'ho explico. Hotelnastasi.com, això ho tens a internet i des d'allí doncs, pots encomanar doncs, el teu tiquet. Suposo que també teniu en compte que si venen grups, doncs ja agrupar-los amb taules perquè estiguin tots junts,
sí, clar,
tot fet a mida.
Correcte, cadascú té la seva taula, sí, indispensable.
Clar. I després tenim l'opció que ja coneixem tots, que és la de, escolta, vaig a sopar i després a passar-m'ho bé, que aquesta començaria un pelet més tard, a partir dels 18 anys, que és el sopar gran bufet. I, escolta, pels que el tema del sopar, encara és una tradició fer-ho amb família o amb amics, i no la volen trencar, però després se'n volen anar a passar-ho bé i rebre bé aquest 2025, doncs hi ha l'opció del gran resopó, que és també a partir de 18 anys, a partir de 12:45 de la matinada, que és allò que et doni temps de sopar, fer el raïm a casa, després te'n vas cap a l'hotel Nastasi i a partir d'allí, no sé si teniu hora de tancament, però ja serà ben entrat la matinada, al matí, eh?
De matinada.
Sí. Escolta, durant tota la matinada hi ha obert una zona on aneu traient menjar, eh?
I tant, claro. I tant, sí.
I tot això ja ens entra el preu, eh?
Tot inclòs, correcte.
Molt bé.
Hi ha més de 50 tapes, gourmet, hi ha dolç, salat, fred, calent, el que vulgui.
Que bé.
Hi ha marisc, la barca de marisc, el pernil al tall... Bueno, tot, com si fos un aperitiu d'una boda.
Sí.
Doncs així.
Sí. Bueno, és una bona manera de donar la benvinguda a l'any nou, les coses com siguin. Us torno a recordar la web, www.hotelnastasi.com, allí ho tens tot, perquè ara amb el Rubén t'ho estem explicant, però si tu dius, espera, que jo em vull asseure i a veure què entra cada cosa, doncs www.hotelnastasi.com, des d'allí ja pots comprar el teu tiquet, i si, escolta, necessites qualsevol aclariment, és que, a veure, que explica-m'ho bé, es poden atansar a l'Hotel Nastasi i preguntar-ho in situ, Rubén?
Pues sí, claro que sí. Aquí estem, per atendre-us.
Molt bé. Rubén Lladonosa és el responsable de la nit de Cap d'Any a l'Hotel Nastasi. I, escolta, encantat de que ens hagis explicat aquestes opcions i estic encuriosit al màxim amb aquesta nova del Millennial. M'ha agradat molt aquesta proposta, Rubén.
Pues merci, el gust ha estat meu.
Gràcies, Rubén. Són les 12:27 minuts i, mira, t'explico un secret. Ara hem parlat amb el Rubén, però els he fet esperar aquí perquè ho escoltessin. Perquè tot el matí tenim visita dels alumnes de 5è de primària de l'Escola Alba, que abans els he dit 5è d'ESO, no, 5è de primària, que ja creixen prou ràpid. I el darrer grup, com és tradició, doncs els fem esperar aquí perquè us saludin. Què tal, bon dia?
Bon dia!
Ho hem après tot aquest matí de la ràdio, la llumeta vermella, com ens hem de posar davant del micròfon... Us ha agradat la visita?
Sí!
Moltíssim!
Ja us quedareu aquí, eh? Ja us quedaríeu aquí.
M'agradaria.
Ojalà.
Sí, una beca.
Escolta, per què heu vingut a la ràdio? Que encantats, però...
Perquè a l'escola també fem una ràdio.
Ah!
I hem vingut a aprendre
coses sobre la ràdio.
Ah, i vosaltres ja... Ja sereu les locutores i locutors?
Sí,
menys o menys.
I ja heu tret idees d'aquí avui, aquest matí?
Sí, moltíssimes.
Molt bé. Doncs escolta, que m'agradarà escoltar-la. Gràcies, que us vagi molt bé el taller de ràdio.
Adéu!
Adéu!
Gràcies!
Adéu!
Gràcies! Adéu!
És un luxe, que ens visitin els escolars. La veritat és que, mira, escolta, obrir les portes de la ràdio, que tradicionalment, doncs, clar, no se'ns veu, no, perquè se'ns escolta és ideal. Bé, escolta, que quin temps farà? Noelia García, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui i demà baixen les temperatures i de forma més notable al Pirineu. Avui màximes de 14 graus a Lleida i a l'Esteu d'Urgell, 11 a Tàrrega, 10 a Balaguer i 7 a Viella. Durant aquesta tarda, cels coberts amb precipitacions febles que podran ser en forma de neu al Pirineu. Bufa vent fluix de component oest. Demà pel matí, cels coberts amb boires a les depressions. Al Pirineu, precipitacions febles i possibles ruixats aïllats a la resta del territori. Les precipitacions remetran cap al migdia i per la tarda quedaran cels poc ennuvolats. Avui i demà, cota de neu entre 1.200 i 1.600 metres, amb glaçades febles al Pirineu i a zones properes. Com dèiem, demà les temperatures continuen en descens. Màximes de 14 graus a Lleida, 13 a Balaguer, 12 a la Seu d'Urgell i 5 a Viella, i mínimes que registraran al final del dia amb valors de 4 graus a Lleida i menys 2 a la Seu d'Urgell. Demà al Pirineu, vent fort amb possibles ratxes molt fortes del nord i del nord-oest i a la resta, vent moderat de l'oest. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Noelia. Mira, t'explico la notícia econòmica del dia i és que la Universitat de Lleida i la Fundació ICG han renovat el conveni de col·laboració per potenciar la formació tecnològica i innovadora. L'acord, que és vigent des del 2013, reforça la transferència de tecnologia i coneixement mitjançant les solucions avançades HIOPOS per a estudiants del grau de turisme i del ADE de turisme. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Vinga, ara sí, ja que fem canvi de personal, ara començarem la tertúlia dels polítics. Re, amb 40 segons.
René Flor, som especialistes en espècies i productes naturals a proximitat, amb més de 100 anys al vostre costat. Recordeu que som al carrer Lluís Companys 32 i que també ens podeu trobar a www.especiesenlleida.com. El nostre telèfon és el 973 26 30 18 i el correu reneflor@reneflor.com.
René Flor us desitja bones festes i feliç any nou.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes des de 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974 47 14 38.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Lleida. Vinga, va, que ja anem directes cap a la una de la tarda. Home, ha sigut un matí interessant, eh? Quan tens visita escolar, jo m'ho passo bé. Te costa, eh? Perquè els fas venir amb grups petitets perquè puguin gaudir d'experimentar una mica aquí la ràdio, eh? I ens enganxen sempre l'últim grup així, en directe, però jo crec que és maco això que surtin. Tertúlia dels polítics, ben acompanyats, com sempre. Laura Vergés, Comú de Lleida, què tal?
Hola, bon dia.
Bon dia. Glòria Rico, de Vox, què tal? Bon dia.
Bon dia.
David Melé, de Junts, Fercat, què tal? Bon dia.
Bon dia al dematí, perquè encara no hem dinat.
No has dinat.
No hem dinat ningú.
Jo què sé, ja, gent que pot ser dinar molt d'hora. No?
No hem dinat.
Ja ha de ser... Bon dia.
Bon dia. Anna Florista, Partit Popular, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
I avui està amb nosaltres l'Anna Costa, d'Esquerra. Anna, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Que no sé si és la primera vegada que vens a Tertúlia.
Sí,
a Tertúlia sí.
Ah, debut. Vingut, però quan estaves l'Oshop Lleida, d'altres...
Jo a l'Anna Costa la vaig conèixer...
Explica.
Sí, la vaig conèixer quan la vaig entrevistar per la primera edició de l'Oshop. Sí. De l'Oshop, que... Aviam, que no és una cosa que tampoc ens haguem de ficar les mans al cap, que és simplement que les botigues tanquin una mica abans d'hora per el tema de la conciliació, que jo crec que si tothom ens... No sé, si tot s'ajustés una mica més es podria fer, però no sé com m'ha quedat allò, Anna.
Bueno,
ha quedat que les botigues siguin obertes a l'hora de sempre.
Sí. No? El que volia ser aquella primera jornada, que ja en portem diverses i que pel Covid es va aturar, és un acte reivindicatiu, no? No deixa de ser, clar, un dia, és lo que heu dit, no? Tots, de moment, l'horari tenim el mateix. Però és un dia en què reivindica una mica el que és possible tenir un negoci o tenir una feina i també tenir una vida pròpia i temps per un mateix o per la família o, bueno, el que... O sigui, que en si, que aquestes 2 hores que anem amb retras d'Europa, pues que aquí també ho podríem fer compactant-ho. No és treballar menys, sinó compactar-ho i tenir una altra perspectiva del tema, pues això, del tema feina, del tema personal i de conciliar. S'ha fet feina a nivell de Slow Shop, bueno, pues cada un cop a l'any es fa aquesta visualització, aquest dia, aquesta diada, aquesta reivindicació, però sí que s'ha anat fent feina a nivell de tota Catalunya, a diferents municipis, que hi ha el que es diu el pacte del temps, que per exemple aquí a Lleida ho tenim, que l'anterior mandat es va aprovar, i bueno, no deixava de ser una sèrie de compromisos que establien diferents sectors de la ciutat, diferents taules, reivindicant pues, bueno, aquest horari, no? Que entenem que és una cosa que s'ha de fer tots alhora. No podem tancar els comerços abans si les
escoles no tanquen abans. No, per això et deia, que si això ho fem a nivell de societat, cap problema, però clar, hi ha molts actors.
Sí, i per això jo crec que està bé la iniciativa de Slow Shop, encara que sigui només comercial i serveis, perquè va obrir una mica una veda, almenys aquí a Lleida, d'altres municipis, evidentment, ho ha obert d'altres entitats. Però sí que s'ha anat treballant, sobretot pues, un cop a l'any ja la Times Week, que hi ha diferents actors, tant internacionals com nacionals, que comenten tot aquest tema i que posen damunt la taula que és possible, però clar, hi ha d'haver, evidentment, això està clar, una voluntat política a nivell estatal i a nivell generalitat, això està clar. Sí. Ah, ho ha rigut quan he dit això?
No, és que ara estava pensant que la tertúlia l'hem avançat mitja hora aquesta temporada. Aquesta temporada, una hora, i tu ja estàs fent aquesta feina.
Ah, bueno, sí, tens raó. Mira, no ho havia pensat, David, perfecte.
Ho pots ficar dintre de les mesures, saps? Sí.
Laura.
No, que és una mica com lo del debat del canvi d'hora, que se'n parla molt, però no s'acaba de fer mai. Que també és un tema molt recurrent, de que hauríem de canviar, d'homologar-nos una mica més als horaris també europeus. Jo crec que compactar, i jo diria també treballar una mica menys, que portem amb la jornada laboral de 8 hores des del segle passat, i amb tot el que ha augmentat la productivitat des de llavors, ja crec que ens podríem permetre de rebaixar una mica la jornada laboral també. Però, si més no, compactar-la i fer-la més compatible amb tindre temps per això, per la família, per un mateix, per fer activitats diferents a part de la feina.
Has vist com sorgeixen els temes, sense voler, David?
No, llavors és també sensibilitzar,
no? No, és un tema interessant, no? Jo en tinc un altre damunt, ara us el posaré damunt de la taula, que no té a veure això. No, però vull dir que la Laura, per exemple, n'ha tret un altre, el d'escurçar la jornada laboral, que aquest també està molt sobre la taula.
Jo crec que ja toca, no?
Bueno, jo volia aprofitar aquesta anècdota que hem dit, el salt que l'Anna, que la vas conèixer, defensant els interessos d'això, buscant canviar la societat, anys després s'ha vingut amb la política municipal, perquè avui en dia, quan parlem, i l'altre dia parlàvem a la tertúlia del descrèdit de la política, jo crec que també nosaltres som els primers que no cal crear una bandera, però realment nosaltres ens creiem, tots els regidors i regidores que formem part d'aquest ajuntament, que tots volem el millor per a la nostra ciutat. Cadascú té la seva manera d'entendre, però estem aquí per canviar les coses. I com deies tu, efectivament hi ha un descrèdit general, vull dir que el primer que ho patim som nosaltres, i avui doncs, l'exemple de l'Anna, que en el seu moment defensava els interessos, i avui en dia està defensant els interessos, els pot defensar també a la política lleidatana aquests interessos, i com bé diu, segurament és una cosa que ha de vindre mundial, Europa, estatal, del país... Però ja ho podem fer a Lleida. Pues a Lleida podem fer petites iniciatives, això que s'han de fer amb l'hostaleria també, perquè al final és el mateix, si anem escurçant, després, al final, jo l'altre dia m'hi fixava, vull dir, cada vegada som més gent el que va als restaurants a les 8:15.
Sí,
això està modificat.
Però això xoca frontalment contra aquells que no han fet el canvi, ni el faran mai, que arriben a les 10:15.
Sí, clar, la franja encara és més...
llavors no m'arregla res, no? Però sí que és veritat que ja hi ha gent que està fent aquesta fase.
Molt bé.
I en aquest aspecte, pues, felicitar a l'Anna en aquest aspecte.
A veure, jo soc partidària, evidentment, de que...
Clar, que hi ha dos anys ara, perdó.
Sí. Que es tanqui més d'hora per la conciliació familiar. I jo també ho voldria lligar també en els festius, aquestes festes nadalenques, que l'altre dia llegia al diari, que es queixaven els comerciants de que no són lo suficient més rentables obrir tants dies durant aquestes festes de Nadal, i que evidentment solo s'ho poden permetre les franquícies, però que realment el petit comerç ha de tirar pues, de lo que és la família, perquè no pot contractar més personal, perquè si no se n'en van tots els ingressos. Jo crec que per molta obertura que hi hagi no vol dir que venguis més, ¿vale? Lo qual també seria bo el mirar si verdaderament surt a compte l'haurí tants dies o bé concentrar-los en menys. Jo crec que guanyaríem tots, els comerciants i també la societat en general.
Glòria.
Bueno, jo estic d'acord totalment en la conciliació familiar, som mare de família nombrosa, vull dir, he treballat tota la meva vida i és veritat que he sigut comerciant, he tingut un comerç, vull dir que... I jo crec que la base és defensar el comerç local, que és això el que ens manca defensar el comerç local, perquè a fi de comptes el comerç local és el que fa una ciutat, és que fa les relacions humanes, vull dir, és molt important. Nosaltres vam arribar aquí, jo vaig arribar al consistori amb el logo cuida lo tuyo, o sigui, cuida lo tuyo, que és cuidar el comerç, cuidar, clar, i jo, per exemple, visc en un carrer on hi ha tres negocis que obren fins a les 12 de la nit. I estan... és que no hi ha 50 metres entre els tres. Què estem fent? Què estem fent? Aquella gent viu allà dins. Viu allà dins, perquè és que les veus tot el dia oberts. Llavors, hem de ficar tots, jo crec que aquí ens hem de ficar tots d'acord en que hem de cuidar el comerç local, hem de cuidar la gent, i no és la manera permetre tres negocis o tres comerços amb una distància de 50 metres oberts fins a les 12 de la nit.
Què són aquests negocis?
Són pakistanies.
També hi ha supermercats que obren totes aquestes hores.
Són tres pakistanies. Us ho puc dir, jo visco a la Bordeta i jo, si voleu us faig un vídeo i flipareu,
però vosaltres no voleu la llibertat del comerç, veure, i que cadascú faci el que vol.
Sí, però,
perquè després, veure, quan volem si és, regular i reduir...
No, si és a les esquenes del comerç local, no. A veure, una
cosa... Si d'acord en posar normes que regulin els horaris comercials.
S'ha de posar normes a tot. Si tu tens un permís per fer tal, bueno, no pot tindre el mateix permís a 10 metres un altre. O sigui, és que, a veure, s'ha de regular. I això està mal regulat.
S'ha d'intervenir el mercat,
m'alegre
saber-ho.
Si en defensa... Si en defensa del comerç local hem de ficar unes normes, i més a Lleida, que és el que nos toque, nos pertoque, nosaltres estarem d'acord, unes normes que puguin fer que el comerç local d'aquí que proliferi, que li vagi bé.
Sí que és veritat, una cosa que deia l'Anna Florista, i és el desvari que tenim al mes de desembre. La gent que ho heu tingut o heu estat al sector comercial, és o sigui, ja ve al calendari, ja ve calendaritzat els diumenges que obres al mes i els festius, perquè clar, ara el Pont de la Puríssima, doncs el dia 8 cau en diumenge. Els festius que s'obren en diumenge o en festiu. I arriba un punt que jo estic d'acord que, aviam, tu al final compres el que pots,
que
no, sí. Vull dir, no perquè t'obrin més dies, no estan les famílies com per gastar de més perquè s'obrin més dies. Si escoltem l'usuari, doncs escolta, perfecte, que obrin sempre, dia i nit, perquè així vas quan vols. Però jo crec que potser el primer any seria un xoc, però si t'acostumen a... Escolta, els diumenges al desembre no s'obre, doncs ja m'espavilaré per anar a fer les compres el dissabte.
Però aquí és veritat que els que han promogut a obrir aquests dies són grans cadenes.
Clar, les grans, que no tenen problema de personal.
Hi ha el pakistaní que obre moltes hores, però després també hi ha totes les grans cadenes, hi ha totes aquestes multinacionals espanyoles també.
Però em penso si deu sortir.
Que no és un tema de nacionalitat.
Que a les cadenes hi ha torns. El comerç petit,
claro, no n'hi ha.
No hi ha torns.
Bueno, sí que jo he notat una mica de canvi, o sigui, parlant amb els comerciants, i tant a nivell, no, local i d'altres municipis, te n'adones que ara ja no obre tothom. Evidentment no. Que tu vas i veus la majoria obert, perquè la majoria són franquícies o són establiments.
A la zona alta no obre.
Però,
no?
Per exemple, el comerç local, el comerç petit, ja s'ha plantat. Jo n'hi ha molt pocs que obren, que no. Perquè, clar, va a costa del seu sacrifici.
Perquè no li surt a compte, clar.
I tampoc no surt a compte.
Econòmicament tampoc no rendeix. No.
I de totes maneres, jo he vist molt a prop d'aquestes franquícies que van obrir aquest diumenge, a Copa d'Or, aquestes quatre, i no et pensis que hi havia... moltíssima gent, ni molt menys. I,
bueno, a vegades la gent hi va passar, per allí,
a passar el rato.
L'embús sí que hi era, eh?
L'embús sí. Sí, però que comprant, realment comprant, jo me vaig fixar, eh?
Perquè sí, bueno, has d'acostumar una mica al
dia. Sí que dona vida també, perquè la gent passeja, va de mirar l'aparador, això sí. Però això la veritat sí, que productiu econòmicament, al nivell de ventes, jo crec que no, perquè és el que deia el Ricard. Hi ha un pressupost i d'aquest pressupost no
mira, estic mirant ara el calendari. S'ha obert ja aquest passat dia 1, o sigui, abans d'ahir, diumenge, s'obrirà també el dia 8, que és aquest proper diumenge, el 15, bueno, el 22, però el 29 i el 5 de gener.
Vale, però també tinc el Friday i després...
Ah, bueno, sí, clar.
Aquesta franja està després de rebaixes.
I després de rebaixes.
Bueno, ara ja rebaixes bueno, tot l'any.
A veure,
que no pari el consum.
Bueno, són tres, sí, són tres quarts d'una. A tot això, com a curiositat, el divendres va ser el Black Friday, ahir dilluns era el Cyber Monday, que tot això ha perdut tota mena de sentit, almenys aquí a Europa, perquè ho hem importat de qualsevol manera i bàsicament es tracta de dir que estàs amb constants rebaixes i no té cap mena de sentit. Als Estats Units, almenys quan va néixer, sí que tenia la seva història, però avui és el Giving Tuesday, que és el dia per donar. O sigui, és curiós com van col·locant els dies. O sigui, avui dimarts és un dia d'aquells que et diuen, vale, després de tota la voràgina de tots aquests dies de consumisme, avui és un dia en el que has de donar, bueno, has de donar, fes-ho si vols, però pues, donar amb una obra de caritat o donar amb una associació o donar amb un... el que sigui. Però, bueno, avui és el Giving Tuesday. Bueno, no, això no és el...
I el de la discapacitat també, no?
També.
Ens faltaran dies.
No, claro, avui també és el Dia Internacional del Metge,
el Dia dels Locutors Guapos...
del Cine en 3D i tot això. Bueno, mira, canviem radicalment de tema. Ja em va bé que hi hagi el David Mel aquí a la taula perquè anem a parlar de seguretat. Seguretat a l'Horta. Hem tornat a tenir una onada de robatoris. No es tracta de que en parlem només quan hi ha una onada de robatoris, però em donava la sensació que s'havia instal·lat càmeres de seguretat, que havia millorat la història. Digue'ls-hi als veïns, això, que no ho tenen gens clar. Llavors, des de l'Ajuntament, que caram... Bueno, ens falta l'equip de govern, que teòricament sí que havia de venir la Pilar.
En aquest aspecte no em podeu ficar la motxilla, ja m'he estat quatre, ja m'he estat...
No, dic que hi ha el David aquí, dic, perquè no, parlem però, de l'Horta...
No, però jo d'això sí que em mullo, m'he mullat. Me mullava abans, me mullo ara i mullaré sempre que faci falta amb el tema de seguretat. Començarem per un missatge contradictori el que estem dient. La gent de l'Horta... Vale? A mi m'agrada molt destacar una cosa avui en dia. S'ha de fer tot el que s'està fent, és important, i con més recursos humans i tot el que faci falta, benvingut sigui. Però la gent de l'Horta tenim molt clar en la zona que vivim, són 19.000 hectàrees, val? I llavors entenem que els recursos humans han d'anar complementats amb bons recursos tècnics. Això. Aquest seria un meló. L'altre meló, el tema de la reincidència, que també el deixarem aquí, i ficaré el primer nivell principal, la coordinació que s'està fent dels cossos de seguretat, de la feina que s'està fent i dels propis veïns de l'Horta. Un dels valors que té l'Horta de Lleida, que el tenia abans i el té ara i el tindrà, és aquesta coordinació entre nosaltres mateixos per protegir-nos a nosaltres, als nostres i als nostres veïns. I aquest també és un altre element amb el que els cossos de seguretat hi compten. Llavors, avui en dia, a mi el que em preocupa és el nivell i el tip i la tipologia d'agressions i de robatoris que està ben ara. Perquè jo vaig patir un robatori fa un any i mig, dos anys, i tinc molt clar quina és la sensació que té la teva família, la teva parella, els teus fills, quan entren a l'edifici, si han pogut entrar a l'edifici, si han pogut entrar només al magatzem, el que t'han pres... Vull dir, hi ha un valor d'inseguretat. Però aquí jo vull ficar... Primer, això ho hem de fer entre tots. I al final, una persona gran que està sola a l'Horta, ara mateix, el que jo no ens interessa, el que no hem de fer és treballar perquè dintre d'aquesta tingui la sensació de seguretat. Efectivament, fets com el que van passar fa aquesta mateixa setmana, fa molt difícil continuar amb aquesta tasca. Però no hem de continuar així. Perquè si no, el següent ja sé quin és el missatge, que la gent de l'Horta marxarà, perquè es troba insegura. I com que això no ens ho podem permetre, el que hem de fer és treballar entre tots. Jo crec que és la coordinació entre els cossos de seguretat, la tipologia de robatoris. I l'altre és, avui en dia, i diré sincerament, i penso així, dos coses. Una és el grau de la violència que s'està utilitzant, sobretot el de l'altre dia, que és el que fa, perquè al final si em roben una aixada doncs és un trauma, però no és el mateix que si amenacen a la meva mare o el que sigui. Sí, sí. Vale? Mm. Per una part, la tipologia, i l'altra és la multiresidència, quin és el tracte. Perquè estic convençut que les coses de ciutat estan fent molt bona feina a l'Horta.
Aquesta és l'altra, David.
I jo no me'n cansaré mai de dir-ho. Vull dir, al final, la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra que fan aquesta tasca, que al final... És un element més i que s'ha de ficar damunt de la taula.
De totes maneres, és una baixesa, eh? Dos persones contra una senyora de 87 anys
amb un cop al coll,
que
vols
que et digui? Però per això t'ho dic que jo...
Una cosa és robar-te quan no hi ha ningú a casa que et fa la mateixa ràbia, però tal, i l'altra...
No, però per això...
La violència contra la gent gran encara
més. La sensació, al final també, al final estem parlant d'una zona agrària en la qual vull... Jo no vull despertar i no he sigut mai, ni abans, ni ara, el que no vulguis per tu, no vulguis pels demés, és atiar amb aquest missatge.
Bueno, et veig molt conscienciat, David.
Sí, ho estem. Ho estem.
Perquè no... Perquè també en el seu moment ja vaig viure l'època dels somatents. I jo, com a regidor de l'Horta, vaig tindre que anar a parlar amb els veïns davant d'aquells moments i el que hem de fer entre tots. Perquè al final, el somatent, que existeix, i no ens amagarem i tampoc ho direm aquí, que alguns grups... Perquè l'Horta podem actuar... Perquè jo et dic una cosa, un vehicle sospitós ara mateix a l'Horta, jo ara mateix te podria ensenyar el WhatsApp dels meus veïns, per això et dic aquest missatge de que ens protegim als nostres veïns, ara mateix quan entra un vehicle, podria sentar-te en un vehicle i hauria de dir tranquils que és amic meu, no? Vale. Per què? Pues perquè tots estem molt alerta d'aquestes coses. Sí. Que no hi haurien d'estar sense cap mena. Però aquesta és la... A veure, al final jo de casa meva tinc els mussols a 200 metres, però la següent casa no tinc fins a 300, i cada zona, i també és veritat, que les zones, hi ha zones de l'Horta que estan més desprotegides, per exemple. Jo, per exemple, a casa meva, que em pot passar avui mateix, no és el mateix perquè pel meu camí passeja moltíssima gent, i ja no et dic a l'estiu. Llavors, allò, indirectament. Però, efectivament, les càmeres que s'ha posat, el sistema que s'ha posat... Que
a més... Això està funcionant?
Sí, està funcionant perfectament. Vull dir,
jo, I què fan aquestes càmeres? És a dir, les supervisa algú? Sí. Són automàtiques?
Me sap greu monopolitzar-ho, però vull dir... A la guarda... Perquè, a més, el sistema que es va crear, i això deixa-m'ho pensar, deixa'm explicar-ho, perquè és així, quan se va crear aquest sistema de videovigilància a l'Horta, el que costa més diners no és la càmera en si, el sistema, és l'estructura per poder pincar la càmera i el sistema de monitoratge perquè després la guarda les coses de seguretat i puguin treballar. Aquesta inversió està feta. A partir d'ara, el que vull càmeres, que detectors de matrícules vull que gravin, doncs canviarà i haurà d'adaptar a la normativa. I podem complementar amb més càmeres. Tenim els drons. Per què? Pues perquè al final, si tu saps que hi ha unes càmeres, jo t'explicaré, perquè al final què faràs? Hi havia molta gent que anava, els últims robatoris, que anaven caminant amb bicicleta. Per esquivar això, vam ficar el tema dels drons. Podem ampliar i millorar el tema dels drons, perfecte. Però al final, la coordinació. El que està clar, estem parlant de 600 quilòmetres de camins.
Sí, sí, no, clar.
És molt difícil d'abarcar tot això,
I jo, i para, això no trau que jo em vaig demanar en el seu passat, quan estava a l'oposició, quan vaig estar a govern i ara tornaré a veure els recursos humans. Però al final, quasi és més important la coordinació de la informació que generen els cossos de seguretat. I d'això et puc dir, perquè m'ho ha dit gent que forma part d'això, d'aquesta comissió de seguretat, que estem satisfets amb la feina que està fent. Que no és suficient.
Un dels temes que veig és que, tornem a posar sobre la taula, la multireincidència.
Ah, sí. La multireincidència ens preocupa a tots. Però jo, tornant a el que deia el David, jo en la intel·ligència artificial hi tinc grans esperances, sobretot en dos vessants. Una que serà la seguretat, que ens ajudarà molt, i l'altra és en l'àmbit de la medicina. Jo hi confio molt en la intel·ligència artificial per poder anar solventar totes aquestes problemàtiques que van sorgint, i sobretot en àrees de població com és de l'Horta, que hi ha moltes cases aïllades. El que apuntaves tu, Ricard, de la multireincidència, des de luego és preocupant, però clar, hi ha tants factors que s'haurien d'arreglar, com per exemple dotar de recursos a la justícia perquè fes més judicis ràpids, perquè tot el procediment fos més ràpid, però és que falten recursos humans, falten recursos dineraris, i hi ha qui diu, bueno, pugem les penes, vale? Pugem les penes, però que arreglem pujant les penes. Si tots els que detenen els han de posar a la presó, hi ha una superpoblació reclusa que no hi caben. Vull dir, o ens posem a construir presons, perquè és que si no hi caben. Hem de mirar sobretot la rehabilitació, la resocialització d'aquestes persones, i el que hem de mirar és que hi hagi aquests
aquestes per part de la judici, per part de justícia s'agilissi els tràmits, però sobretot jo on pujaria la pena és el delicte de receptació. És a dir, no es robaria si no tinguessin la possibilitat de vendre o treure un benefici econòmic. Con lo qual, el que rep aquesta mercaderia robada, com per exemple roben quilos de coure, cada constantment. Lo qual,
i n'hi ha molta gent que compra coure. Jo no n'he comprat mai.
Tampoc. Però això vol dir que hi ha una persona, hi ha un mercat que ho compra.
Aquest mercat s'hauria de
controlar. Con lo qual, sí. També s'hauria d'endurir les penes en el cas que fos el
clar,
que ell...
Que no hagi sortit de fer. Si no té sortida, sí. No ho robes.
No ho robes, és que clar.
D'aquest mercat també, gràcies a aquest mercat, per dir gràcies, per dir alguna cosa, la Guàrdia Urbana ens ha comentat que ha trobat els delinqüents i que molts són bandes organitzades,
sí, sí.
que venen pues, de fora de Lleida, vull dir, que venen de fora de Lleida, ja saben que són cases aïllades, que se pot accedir i tal, i venen, les buiden i cap a la venda. Llavors, gràcies al seguiment d'aquests articles sostreguts...
Sí, a veure, l'or lo fons i ja li has perdut la pista. Sí. La Guàrdia Urbana, i jo les reunions que he anat amb los de la Horta, sempre els diu que els magatzems, tot el que tinguin d'eines i tot, les identifiquen perquè llavors sí que poden seguir la pista. Clar. Però la majoria d'aquests materials i tal, el que se van és que se'n van als seus, del país d'origen també, s'ho enduen pues, a Romania,
mòbils,
a Marroc,
a on sigui.
No ho dic per estigmatitzar aquesta part de la societat, ni molt menys. Però sí que hi ha un mercat en el qual això li treuen un partit econòmic.
Bueno, que són màfies, en
definitiva. I és aquí, per què? Perquè són bandes criminals, estan molt ben organitzades i, a damunt, és que tenen molt pressupost. És així. I tot això pues, costa, perquè, clar, per què ha pujat la criminalitat? Pues, perquè ens ha pujat la població. I tant que hi ha gent bona, pues, també hi ha el professional de la delinqüència. Vull dir, però això passa tot arreu. Però és molt difícil de compaginar.
Laura?
Sí, no, amb el tema de la reincidència, aquí coincideixo molt amb el que comentava l'Anna Florissa, que a vegades es volen arreglar les coses canviant la llei. I doncs endurim la llei. Jo crec que és més un problema de dotar realment el sistema judicial de recursos per a que treballi i pugui, hi hagi més agilitat amb tot el tema judicial, de dotar de recursos per fer realment que les presons puguin complir també la funció que se'ls assigna, que és
de resocialització.
I sí que es pot ajustar alguna cosa de penes, però que a vegades la primera sortida que ve al cap és dir s'ha d'endurir penes. Si després no tens una capacitat,
un
sistema judicial que les pugui aplicar no servirà de res, no? Per tant, jo crec que s'ha de posar més el foco en aquests aspectes i també en aspectes de ja més generals d'igualtat, de prevenció, etc, que també compten.
Bueno, prevenció i molt més polítiques socials. A
sí, vull dir que també...
Però ens falten, jo crec, que aquests recursos, no? Ai, perdona, que potser...
No, ja et toca tu, però estem contra el temps i...
Aquestes bandes no necessiten bandes... recursos socials.
No. Vigilem el que diem, perquè...
Jo estava parlant en general.
Estàvem contextualitzant i en àmbit...
Jo crec que ja la part aquesta de màfies, bàsicament, fa falta recursos policials i judicials. Sí, després hi ha un altre tipus de delinqüència que està més vinculada a problemes socials, ja que s'ha d'abordar també des del punt de vista de prevenció.
Aquests recursos, no? Aquests recursos i bueno, i professionals que tinguin aquesta dedicació més acurada en tots aquests aspectes, en tots els nivells. Està clar que les màfies necessiten una manera de treballar i de combatre-les i llavors hi haurà un altre tipus de delinqüència que serà aquesta més social, que pot haver més una prevenció o un seguiment. El que està clar és que necessitem recursos i el que no necessitem és penes més endurir-les, no? Endurir les penes no, perquè això no ens suma i no ens porta a cap lloc. A més, és que llavors després tampoc com a societat no ho podem absorbir ni és la solució per millorar aquesta societat, no?
Però per això volia incloure un altre element, que és molt injust que ho diguem des del món de la política, però també...
Te queden dos minuts.
No, és un, són 15 segons. És injust, però crec que també és important. O sigui, quan, que nosaltres, jo perquè vinc a l'Horta, però a les vegades que viu a la ciutat també teniu mecanismes per evitar el tema de les portes antirrobatori, etc. Sí, sí. I aquí, i ara, jo abans ho comentava l'Ale, les mesures que ens aconsellen els cossos de seguretat a la gent que vivim a l'Horta, les mesures de protecció que hem de tindre, el tema de l'armes, el tema d'això, que també hem de ser capaços d'intentar. És injust que... Sí, efectivament, però hem de ficar nosaltres els recursos perquè al final estem evitant els mals a la casa nostra. I jo, per exemple, doncs, sóc els que dic que s'ha de tindre l'arma, que s'ha de fer això. Després hem de lluitar amb el tema dels tancaments perimetrals de les finques, que tenim un problema urbanístic per un costat, però al final, avui en dia, tu pots perimetrar casa teua com a mesura de seguretat. Però també s'ha d'acompanyar la gent i ho hem de ser, també ho hem de dir.
Bueno, escolta, com a vegades s'ha anomenat l'Horta de Lleida, és el jardí de la ciutat, que tenim un jardí enorme.
Sí.
Enorme.
Sí, sí. Que, també genera, o sigui, aquestes dificultats.
O sigui, és bo que sigui gran, però és contraproduent en aquest sentit.
Però jo sempre dic el mateix, ja aprofito per monopolitzar això, però en els darrers anys, a l'Ajuntament de Lleida, tots en aquest aspecte, quan hem tingut que parlar d'Horta, hem sigut capaços de fer-ho.
I home, sempre, és que sí, sempre hem trobat. Jo crec que és un dels temes que, si no aglutin aquest malament,
aquí hem estat molt capaços políticament de perquè hem escoltat sempre la gent de l'Horta i tenim aquesta comissió de l'Horta de l'Ajuntament que fa 10 anys que es va crear, aquest any 2025 farà 10 anys i crec que també ajudarà que si la informació ve de l'Horta, doncs ho hem d'intentar complir.
Gràcies, ens plantem a la una amb la Anna Florista, amb l'Anna Costa, David Mele, Glòria Rico i Laura Vergés, com sempre un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres, bona setmana.
I bona setmana.
Soc el Ricard Álvarez, ara sí que ens plantarem ja a la una de la tarda. Ja saps que a partir d'ara et seguim explicant tot el que t'interessa, però des del migdia de COPE Catalunya i Andorra, avui amb la Montse Rodríguez. Amb la Montse Rodríguez que t'acompanyarà fins a les 2 de la tarda. Des de Lleida, i tornarem demà, puntuals com sempre, a les 12:20. Que acabis de passar un bon dimarts.